Qui és, què fa i què pensa? Un programa d'entrevistes de Ràdio Montblanc amb les persones que fan possible el teixit associatiu del nostre poble.
Ramon Requesens Caralt va néixer a Montblanc l'any 1924, en una família d'impressors. Té, doncs, 85 anys i el seu ofici fou la impremta. De petit cursà estudis primaris a les escoles religioses de l'època. Abans de la Guerra Civil, ajudà el seu oncle matern, mossèn Pau Caralt, a l'església de Sant Miquel i començà a desenvolupar la seva fe en associacions catòliques. La Guerra Civil el marcarà profundament. Mossèn Pau Caralt fou assassinat al principi de l'insurrecció i son pare sofrí persecució i represàlies per les seves idees polítiques i la fe cristiana. Finalitzada la guerra, amb el franquisme, es dedicà professionalment a l'impremta que du el seu cognom i personalment feu públic el seu compromís en tres eixos que l'han vertebrat: la fe, la llengua catalana i Montblanc. Així, participà activament amb l'acció catòlica per dur a terme activitats de catequesi, representacions teatrals i lúdiques, com la representació dels Pastorets de Folc i Torres per Nadal. Per altra banda, des de l'impremta, contribuí de forma decidida a fomentar l'ús del català Montblanc en un context molt difícil. I finalment, el seu montblanquinisme el portà a assumir el càrrec de primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament entre els anys 1964 i 1970. Després, amb la transició política, presidirà el Museu Arxiu de Montblanc i Comarca i, en plena democràcia, assumir la regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Montblanc. Mai, però, ha abandonat el seu compromís amb la fe i ha format part de la Comissió Cívica per a Restauració de l'Iglésia de Santa Maria, també la de Sant Miquel, i les comissions d'obres al centre parroquial i a la Casa de Càritas. En l'àmbit familiar, es mostra satisfet dels seus 5 fills i 13 nets. Senyor Requesens, benvingut.
Gràcies.
Tenim molt de tema, són 85 anys de vida, realment donen per molt. Comencem per l'infantesa, sou de Montblanc, aneu a estudiar les monges.
Sí, bé, no, pràcticament les monges no. Al començament sí. Al començament sí.
Sí.
Era petitet de les monges que eren, estaven ubicades al que és avui el Museu Arxiu, allà hi havia les Carmelites. I després ja vaig passar als franciscans. I els franciscans van ser expulsats de Montblanc, me sembla que era a principis del 36 o finals del 35, i aleshores va quedar un lapsus en què no anava pràcticament a cap col·legi, i va venir la guerra, i va quedar la cosa tallada, i vaig anar al col·legi públic, que estava ubicat a el que avui és l'arxiu comarcal, i recordo que hi havia el professor el senyor Mallofré, després hi havia en Montanyola i alguns altres professors, i fins que ja cap al final de la guerra jo anava bastant a fora de Montblanc amb els meus pares que residien a Valls, i ja vaig deixar d'anar. Acabada la guerra, el meu pare s'ho van prendre tot, van haver de començar pel número 1, i em va dir: noi, és qüestió de posar a treballar. I aleshores ja no vaig continuar cap tipus d'estudis, no era ja propici, la situació era molt difícil, i vaig posar-me a l'impremta. L'impremta, en certa manera, va ser una escola per mi, no? Sí. L'impremta és un ofici que et porta a tenir un contacte constant amb la cultura, amb la llengua i amb aquestes coses.
Sí, val. Vostè, quan la guerra, si de cas, vostè quan la guerra doncs ja tenia 12, 15 anys, per tant, els records que pot tenir d'aquella època són vius. Avui en dia els meus fills i tothom ho descobreix a través dels llibres.
Sí.
Però en el seu cas doncs és una vivència pròpia.
A mi em va agafar el 36, em va agafar amb uns anys. I és clar, als 11 anys veure una tragèdia familiar així et marca per tota la vida. Lògic, això. Aleshores, per exemple, vaig veure doncs com el meu avi i oncle es va haver de marxar, el meu pare va ser perseguit, es va haver d'amagar. Cap d'un temps, el dia 2 d'agost concretament, el meu oncle va ser assassinat a Mas Mateu, el meu pare ja era a la presó, va estar jutjat, amb 5 mesos de Montblanc, li van donar la pena de mort, després li van condemnar a la cadena perpètua, i això va ser amb altres 3, eren 5 de Montblanc, i tres els van donar la pena de mort, els van commutar, i els altres els havien donat perquè els van patir, els van commutar 10 anys. En quin moment salvar la vida era el més important. Va continuar un temps més al riu Segre, el vaixell riu Segre que hi havia
al Port de Tarragona.
Port de Tarragona, que feia de presó, i llavors em sembla que era pels vols de Sant Blai, el primer febrer, els van portar a complir condemna a la Model. I aleshores, doncs, fins que els van obtenir la llibertat, perquè van revisar la seva causa, en certa manera gràcies al senyor Josep Andreu, que aleshores era el president del Tribunal de Cassació, o sigui, l'oncle de l'actual senyor alcalde, el Josep. I després el Josep Maria Poblet era el secretari del senyor Andreu. I es veu que bé, en un moment, segons explicava el meu pare, doncs bé, i el mateix senyor Poblet li havia dit, van dir, revisem els de Montblanc, perquè ha passat un temps i aquesta gent sabem que són a la presó, no per cap crim, simplement per unes idees, no? Per tant, era una cosa completament antidemocràtica, no? I van revisar la causa i els van a la llibertat. I és cert, que els temps, potser per allí sí que havia passat, a l'eufòria, però al poble localment no. O sigui que el meu pare, aquesta llibertat, li va representar un sol dia venir a Montblanc i aquella nit ja es va haver d'amagar perquè es va enterar que el comitè havia tornat a donar ordre de busca i captura. Aleshores el meu pare es va haver d'amagar. I
va passar tota la guerra així?
Sí, i fins al final de la guerra no va poder sortir, es va amagar. I aleshores, doncs, vull dir que va ser una llibertat i durant aquest temps alguna vegada va estar molt a punt de que doncs, el poguessin descobrir.
Sí.
Però era una època de xeques, era una època que hi havia molta repressió per persones que se'ls havia donat la llibertat des d'un punt de vista legal per part d'aquestes persones que ostentaven autoritat, però no era, diguem-ne, d'acord, no estava d'acord amb els ànims que hi havia als pobles, que eren molts odis personals i no hi girava la cosa política, sinó que hi girava els odis, les malícies i aquestes coses, desgraciadament. Però bé, això, per comentar-ho, però de fet va ser així.
Sí, devia ser dur. Acaba la guerra, sí. Ens ubiquem a uns anys difícils, a partir de l'any 39, possiblement fins a l'any 59, són 20 anys doncs, de molta misèria, de molta fam.
Sí, molt bé. Durant la guerra, aquí a Montblanc, gana no se'n va passar massa, perquè hi va haver aquí un destacament d'intendència, i d'aquí sortia molt de pa, però camions de pa cap al front de l'Ebre,
cap a Lleida, també.
Sí, tots els
fons
que teníem a prop d'aquí, no? I tots els fons d'aquí estaven requisats, podríem, intervinguts, no? I hi havia un desplegament de soldats d'intendència. Aquests soldats estaven per les cases allotjats. Jo concretament ho puc dir, perquè a casa de la meva tia, a casa de Sant Pau, que hi havia la meva tia, jo estava amb ella, perquè els meus pares eren fora i el meu germà era al front, doncs vam anar al front a la guerra i al front de Baix l'Ebre. Aleshores, teníem aquest xicot, aquest soldat, allotjat. I, és clar, tots aquests al vespre portaven un colet de sac de xuscos. I això feia, doncs, que sobretot cap al final, que ningú volia diners de cap manera, doncs, mira, si un tenia un parell de xuscos, doncs, potser a canvi d'ell li donaven uns quants fesols, o li donaven un conill, o... bueno, hi havia aquesta cosa. Les ciutats va ser més agra i més dur, perquè ciutats o de la gent que no tenia res de rei aquí, també els pagesos tenien encara, els més grans cultivaven un hortet i tenia patates, tenia... Aquí vam anar fent la viu-viu gràcies a això, ara el reaccionament i això, arriba un moment que ja no podies anar a buscar, no donaven res de res, no? Però bé, bueno, tot ho vam superar i jo recordo que les cases teníem, a casa me'n recordo que dalt teníem uns quants conills i unes quantes gallines i hem sentit que anava a fer herba pels conills, perquè era una manera de sobreviure, no? Si això va ser, i després de la guerra, de moment va semblar que era xau, però després quan hi va haver el bloqueig internacional, aleshores, esclar, es va tornar a estrenyar tot i... Jo, dissortadament, vaig caure malalt, vaig tenir una pleuritis, potser 2 o 3 mesos després d'acabar de la guerra, 39, I era una època que era molt difícil doncs, trobar les coses, simplement si estaves a aigua de Vichy era molt difícil o qualsevol cosa, no? I vaig estar a casa dels meus oncles, a casa de mossèn Pau, no, per mi no hi havia mai batia, perquè sí. La casa nostra, havia, davant de la impremta, havia quedat saquejada i sí, i els primers temps es vam refugiar allà, que és el carrer Vilanova del Mercadal. I vaig estar 3 o 4 mesos agitat. D'aquesta, vaig sortir bé, gràcies a Déu, però, i després doncs, i després doncs, ja vam anar incorporant-nos al treball de la impremta.
L'ofici li va ensenyar el seu pare?
Sí. Home, ja de jovenet i de petit, ja sempre érem per baix a l'imprint, ja fèiem coses i ens ensenyaven i ens educaven a ajudar a la casa d'alguna manera, no? Encara que fos escombrant, no plegant papers, sinó, si l'altres no et feien amb aquell ambient, no? I després, doncs, l'època es feien els aires de la Conca, jo recordo, jo era un infant, però recordo, i encara alguna vegada ens feien plegar a l'última hora la revista perquè em pogués sortir, allò. Perquè en aquella època, doncs, si tenies 9 o 10 anys, els nanos ajudàvem les famílies.
Sí.
Tampoc teníem tantes obligacions com ara, no? Ja no anàvem ni a gimnàs, no anàvem ni a música, no anàvem... Esclar, i teníem temps lliure, no? I qui tenia oportunitat d'ajudar els pares, doncs a casa ho tenia, no?
Clar.
I això ja em va lligar molt la impremta, ja devia guanyar... A mesura que creixia, doncs també ja anava veient això, no? I de manera que els 14 anys, que és quan se va acabar la guerra, em vaig posar a treballar, aleshores ja coneixia l'impremta.
En què consistia llavors la feina de l'impremta? Perquè suposo que per les imatges doncs, devia ser agafar lletra per lletra,
sí,
no?
Sí, és molt oriós, és una cosa... Amb tot és un ofici que m'ha vingut per tradició, però se l'he fet amb molt de gust.
Sí,
m'ha agradat molt, o sigui que l'he fet amb goig, no? I procurant doncs, millorar-ho tant com he pogut i també millorar-me jo amb el treball. No? Esclar, hi havia viscut una època que vaig començar la tipografia clàssica, que pràcticament és el que va inventar el Gutenberg, que és els tipus d'impremta movibles, no? Perquè l'impressió és molt més antiga, no? Imprimir gravats i això, però això no. I vist tota l'evolució, fins actualment els meus fills que hi ha, bé, per testimoni tenen uns quantes caixes allà d'aquestes, però ja tot el que es fa ara tot és ordinador i impressió digital i offset i ja és una altra cosa.
Tens a veure agafar lletra per lletra, anar-les composant,
fins
que tenies tota la pàgina...
Quan ells van acabar el batxillerat i van dir volen seguir l'ofici de Sant Sebastià, llavors els vaig portar van als salesians. Els salesians hi havia una escola professional d'arts gràfiques, encara la tenen, molt bona, per cert. I van fer tota la part professional als salesians d'arts gràfiques, no? Només ja després es va especialitzar una mica el Sebastià en la cosa de maquinària, d'impressió, i es rebuen més aviat amb la cosa de muntatge, composició i tot això. No obstant, doncs, es comprometaven molt i tots seguien fent una cosa i l'altra, no? Però allí encara els hi van ensenyar a compondre com jo he viscut la meva impremta, allí. Ara, ni pensaments.
No.
I després, amb una festa que van fer, que ells ja estaven, diguem, ja havien acabat la carrera, i els van invitar, i vam anar, i ens van dir, mira, i ara, quan hi vaig anar, tenien 8 linotípies. La linotípia és el que abans de tot la part informàtica, que es fan els diaris i les revistes, doncs es feien linotípies. Que era un avenç, perquè no era fer la lletra, sinó que la màquina anava fonent ratlla per ratlla, no? I és molt més important això, a l'avantguàrdia en tenien... Encara tenien linotípies, però ja la segona vegada que vam anar, ja n'hi havia dues que eren testimonials. Ja ho havien retirat. I llavors ja hi havia tot un munt d'ordinadors, i les primeres que em vaig comprar una, unes primeres que eren màquines de màquines d'escriure, però que tenien una ratlla que la podies justificar i aquella ratlla passava després ja, podies passar al offset, bueno, ja tenia unes altres possibilitats. I és llarga d'explicar, però bueno, en línies generals, l'evolució ha anat de l'he viscuda. L'he viscuda i procurat introduir-la, en el meu mar, mentre vaig poder, i procurat anar introduint tots aquests nous sistemes moderns a la impremta, i ells ja els han heredat i els han millorat i han agafat aquesta època que ara ja compren una màquina, al cap de 4 dies diu que s'ha de canviar perquè ha sortit una altra cosa millor. I ara tenim la tipogràfica, la primera màquina que va comprar el meu pare l'any 14, que és quan va posar la impremta. Encara la tenim, encara funciona. Sí, va per dalt. I aquesta se'n riu de les restriccions i tot. Ens va fer molt de servei a l'època de les restriccions. I l'altra màquina més gran, que és el que feien els aires de la Conca de Barberà, totes les revistes, sí, també encara està en funcionament, té el Sebastià allà dalt. I ara no treballen, treballen poquíssim, perquè tot això ha anat cap a un altre cantó. Penso que més exhaustiu que això ja no ho fem.
No, clar, és l'època d'internet i abans cal dir que s'ha donat... El...
Jo quedo estorat quan veig de dalt que diuen un cartell doble foli així i que a mitja hora, tres quarts, segons, ja tenen tractament, ja són la prova, amb cul i tot això. Sí. En el temps era impensable. Presentar unes proves era una tragèdia.
Bueno, doncs amb aquesta infància, amb aquesta joventut, també hi devia haver moments per l'oci. Comentàveu abans la importància que tenien les sardanes,
sí.
Que era els caps de setmana.
Oi, mira, abans de la guerra, aquest edifici que ara estem, hi havia les germanes carmelites. I hi havia allà on hi ha el bar del Jordi, allí hi havia una sala d'actes. I allí vam començar a fer teatre. I abans de la guerra havíem fet algunes obretes de teatre, érem jovenets, no? I els diumenges a la tarda, doncs, la canalla de la parròquia, gent del poble i del col·legi, així, fèiem balladetes, que un recitava una poesia, feien un monòleg, l'altre feia un diàleg o una comedieta justa. Allí ens van introduir una mica amb el món del teatre. I acabada la guerra, es va pensar que el 39, el gener del 39, per Nadal del 39 ja vam fer els primers pastorets. I els vam fer aquí, en aquest local que estic explicant. I l'any següent ja es van fer a el que era l'Artesana, que és l'actual centre parroquial, però aleshores era l'Artesana. I ens deixaven al local i els van fer allí. I fins a l'any 40 la parròquia va comprar, primer s'hi deixaven estar i després quan ja va ser de la parròquia li van fer fins ara, doncs així que jo continuo.
Molt bé, si et sembla, podem anar acabant aquest primer bloc.
Sí.
Comentàveu doncs, que hi havia cançons de cobla que us agradava molt i una,
sí,
doncs, la voleu comentar?
Va durar una època, que cap allà als anys 40, 41, 42, l'única cosa que es podia permetre era fer sardanes.
Sí.
Fer sardanes. I fèiem sardanes cada diumenge amb altaveus i uns equips que els havia fet aquell Roger López, doncs fèiem sardanes al carrer Major. Ara és impensable, perquè no passava ningú, aleshores no. Però es feien 6 o 7 rotllanes de gent i això durava joventut, jovent, i dedicàvem, això teníem micro també dins, i dedicàvem sardanes. Aquesta era la dia, el gran de tal, el gran, aquest. I fèiem aquest, esclar, tota una sèrie de sardanes, que moltes venien ja d'anys anteriors compostes, perquè això estava molt restringit, pobles encara podien fer coses així, els ciutats, i era molt difícil.
Pues molt bé, si us sembla, doncs posem una cançó de cobla, de la Cobla Barcelona, que és el Saltiró de la Cardina.
Thank you.
Seguim amb el programa. Comentàvem ara un moment fa fora de micro que precisament doncs, l'artesana, perquè sí. Comentava, dic, no, l'artesana no és el local dels Torraires. I
sí.
He sentit una mica aquest debat.
Sí.
Si el voleu aclarir,
sí.
Per tots els montblanquins i montblanquines.
Sí, bé, mire, el centre aquest, que avui en diem el centre parroquial, i per molta gent diuen l'Acció Catòlica, perquè quan la parròquia el va comprar li va posar aquest nom, diem-ne, hi havia la joventut allí, aquest enguany precisament fa 100 anys. I aquest local, el centre tradicionalista que hi havia, o la joventut tradicionalista, que en algun moment es deia joventut jaumista, perquè quan hi va haver la mort del Carles hi va pujar Jaume i van dir joventut jaumista, és igual.
Eren carlistes.
Aquests són que del 2007 al 2010 van edificar l'edifici, van comprar tres cases al carrer Major i van fer l'edifici. I el 2010 el van inaugurar. De manera que a la Gaseta de la Conca hi ha una noteta que diu que el 12 ja s'hi va fer els pastorets. La joventut aquesta jaumista.
L'any 12.
El 10 el van inaugurar, sí, sí. I tots ja s'hi van portant, segurament sí. Que abans ja també havien fet. Abans del 10, no, van inaugurar el 10. Aleshores, aquesta joventut tradicionalista, que vulgarment era coneguda pels carlistes, la van tenir uns 10 anys. I allà l'any 20, 1920, se la van vendre. Uh-huh. Sí, doncs les coses anaven canviant, i diu que ja se la van vendre perquè doncs, econòmicament no estaven massa bé. Quasi tots va passar el mateix, ho venien per això, no? I aleshores la va comprar la joventut nacionalista, que aquí estava amb eufòria en aquells moments, no? Fa els anys 20, ja hi havia una efervescència, no obstant, estàvem en plena dictadura del Primo de Rivera, no? I aleshores la joventut nacionalista va comprar aquest local i, de fet, el va tenir fins que el va vendre a l'Artesana. Però l'Artesana existia ja, el local aquest que dieus que avui és dels Torraires. Sí. Els Torraires, amb tota raó, poden posar el local o posen, tinc atès, a l'Artesana, farem això, bueno, donar-li aquest nom històric, diguem-ne. Però llavors l'Artesana, l'any, me sembla que era el 31, però sé que era pocs anys abans del 36, cap allà el 33, una cosa així, el va comprar a la joventut nacionalista. I la joventut nacionalista el va tenir del 20 fins al 30. I el 31 va començar a necessitar vendre'l. I van nomenar una comissió liquidadora i després es van entendre amb l'artesana i va comprar l'artesana. Aleshores, què passa? L'artesana el té 3 o 4 dies, a anys, aquestes entitats, tant l'anterior com l'altra, més o menys, siguin d'un color o d'un altre, el que feien era teatre, concerts, a dalt de la sala de cafè s'hi feia normal que s'hi va a una sala de cafè, hi havia un billar, a jugar, després reunions, etc. No? Organitzar el Reis, sobretot la joventut nacionalista, organitzar els actes dels Reis, els balls i tot això, la festa major, etc. Però tot això, aleshores, ve la guerra i immediatament l'Esquerra Republicana com a partit polític que era requisa, perquè anulen totes les entitats de tot tipus. Religiós no cal dir-ho, però també cíviques i així, no, queda tot. I aleshores l'Esquerra Republicana es fa amo del local i el té durant tots els 3 anys, diguem-ne, no? Sembla que si volia posar algun altre partit, no sé si hi ha alguns elements que hi havia aquí de la FAI o CNT, i segurament, diuen, això no ho puc assegurar, però que l'Esquerra va tenir molt d'interès, perquè abans almenys era un partit moderat, en aquell moment aquest local no deixava de ser un local, com ho és encara emblemàtic de Montblanc, perquè sí, durant tot el segle s'hi havien fet les activitats culturals i tot això. I aleshores, a l'acabar la guerra al seu torn, esclar, s'acaba la guerra, desapareix Esquerra Republicana i la Falange Espanyola tradicionalista i de les Fonts se'l fa seu i el requisa ella. I aleshores l'Artesana no pot fer res perquè l'immensa majoria de gent són soldats, eren gent jove, eren soldats, alguns havien mort, altres en camps de concentració, hi havia els més vells, no van tenir ànims de fer res més, uns moments difícils, i davant de la Falange no t'hi podies posar, perquè era diguem-ne, entitat única, i a través del que en deien Educació i Descanso, que era la part lúdica, cívica, de festes i coses així, tot havia estat organitzat per l'Educació i Descanso, sigui el futbol, siguin els balls, siguin el teatre, etc. No? L'únic que quedava una parcel·la que era la de l'Església, que feia diguem-ne, doncs, a part, no s'hi posaven, si veiem teatre en català o tot això. I aleshores, l'any 40, el 39 ho agafa la Falange i el 40 va passar un any així, l'Horta Sana reclama la propietat. Reclama la propietat i llavors, esclar, naturalment, doncs, amb tot el dret i totes les escriptures, no van tenir més remei que marxar. I se'n va anar al Cursal. O sigui, la Falange llavors va ser molt de temps al Cursal, a les sales de dalt, no al teatre, a les sales de dalt hi havia la Falange, no? I aleshores torna a tenir-ho, però d'una manera efímera. No va tenir gaire d'allò, de manera que em sembla que és el 41, la parròquia es posa en venda i la parròquia creu que en aquell moment pot fer un esforç perquè era un moment en què hi havia molta part de joventut, formaven part de l'Acció Catòlica i tot això, és un moment per tenir un local que no en teníem cap, perquè el primer que vam anar va ser allà actualment davant de l'Escola de Música Actual, aquell edifici que ara són pisos, sí. Allí, aquella casa, és el Calafarra que en diuen, hi havia una sala gran a dalt, i allà hi havia hagut la Lliga Regionalista i després, de cop de la guerra, hi van deixar anar els joves d'Acció Catòlica. I llavors, ja quan la parròquia compra això, ja es fa tot allà. Però, per exemple, el que et deia, els pastorets, i ja els van fer el 39, aquí en cada local, que hi havia les monges, però el 40 ja van fer allà sense ser de la parròquia, però les de Sana el deixava. I quan ja va ser propietat, a partir d'aquell moment, es van fer reformes a l'escenari, es van anar fent, com que ja era una propietat, i es van anar fent coses així.
No, només com a matís, les tropes franquistes van entrar al gener del 39.
Sí.
Per tant, quan es va fer els pastorets, abans o després?
No, al gener del 39 ja havia passat Nadal. L'últim Nadal,
sí.
L'últim Nadal va ser l'últim Nadal de la guerra, durant la guerra.
Va.
I aleshores els pastorets eren el 39, però al final, o sigui, el Nadal del 39 és el final.
Va ser després.
O sigui que l'últim Nadal dins de la guerra va ser el 38, sí. El Nadal del 38. Llavors s'acaba la guerra, bueno, la guerra no, ven entre els nacionals de Montblanc, l'11 de setembre del 39. I durant tot aquell any, preparant però l'any següent, ja es va fer.
11 de gener. Sí, val. I Acció Catòlica, quines activitats desenvolupàveu?
Home, l'Acció Catòlica, doncs, les lògiques de l'època, no? Teatre, molt de teatre,
sí.
moltes vetllades també es feien, no, per qualsevol motiu, la festa de tal, la festa de qual, doncs es feien vetllades perquè no es puguin preparar obres de teatre cada dia, de grups. Jo els he vist tots, els grups, i he participat en tots, però esclar, han anat gestionant-se amb diferents noms, hi va haver una època que érem, que en dèiem el GAT, que era el grup artístic teatral, que era l'època del Tarragó, del Gomis, del Fàcio, de tota aquesta colla, doncs, que van fer moltes obres de teatre.
També actuàveu?
Sí, jo també actuava, però jo després aviat vaig deixar d'actuar, perquè ells eren molt més joves, més aviat els portava jo, i el que sí que em vaig quedar més aviat com a bueno, director, ajudar-los, a formar-los, no? El Pedrolet, que va ser aquí, o sigui, el Xavier Pedrol, de la ràdio, que va ser també un bon actor, el Montblanc, i tots aquests doncs, vam anar fent aquestes activitats. Vam intentar fer cinema, i vam fer cine. Vam fer cine, per grans, una època. Després, quan allò va anar malament, i es va acabar, i així, aleshores, hi va haver un moment que les famílies, no hi havia res, ens van demanar que féssim un cine per infants. I aleshores vam fer un cine amb pel·lícula de 16 mil·límetres i després de Super 8, que abans ho fèiem amb 9 i més dia, amb el 35, que és el pas normal de cinema, amb màquina gran i tot això. I aleshores durant una època vam fer, potser va durar 4 o 5 anys, que vam fer cine pels infants. I s'omplia cada diumenge, fèiem pel·lícules adaptades per ells i tal, fins que hi vam establir un sistema molt bo perquè les famílies es comprometien a pagar les entrades durant tot el temps, no? I llavors nosaltres, a començament de mes, ja teníem tot cobrat. Si un nen o una nena doncs, estava malalta, no hi podia anar, nosaltres ja ho teníem
assegurat. Era un abonament.
I va anar molt bé, vam comprar unes màquines, recordo que fèiem cine des de dalt de la cabina, amb una màquina del Super 8, amb sonor, amb una pantalla a dalt, enorme, o sigui, tenia en japonesa fantàstica. Bueno, va ser una experiència, bueno, però aleshores què va passar? La introducció de la televisió.
Clar.
Aleshores la televisió, ja les famílies ja tenien un entreteniment pels fills. I aleshores, esclar, uns se van fer grans, de nous no en van entrar, i molts doncs ja van dir, bueno, ja estan bé a casa, ja estan bé a casa, ja tal. I aleshores doncs vam anar a afluixar, i va venir un moment que vam dir, bueno, ja no complim una missió que havíem... que realment hem fet un servei a moltes famílies, ara ja no té sentit, per tant, deixem-ho córrer. Doncs va. Però simultàniament amb tot això es feia teatre igual, o sigui, que el dia que hi havia teatre no hi havia cine, i així va anar. I a l'època també del cine, que se'n cuidava molt, jo, Josep Maria Moix ho va portar molt de temps, i es van fer, escolta, es va estrenar el Roig d'Estori, i vaig... i es van fer unes pel·lícules que era impensable fer-ho amb un local tan petit. De fet, econòmicament tampoc podia anar bé i no hi va anar. Però bueno, però sí, realment va ser un temps doncs, que home, es competia en certa manera amb molt desavantatge, però en aquells moments era una època àlgida del cinema Montblanc. El principal feien bones pel·lícules, i sobretot el Corsal. Corsal, el senyor Benet aquell... estava intrigida en totes les cases de distribuïdores i aquell tallava el bacallà. O sigui que aleshores el sistema de nosaltres vam haver d'entrar amb moltes dificultats. Primer no podíem fer totes les pel·lícules, teníem uns criteris, doncs, i aleshores les cases de distribuïdores ja tenien uns blocs. Però, esclar, per llogar 3 o 4 o 5 pel·lícules que volguessin una mica la pena, te n'havies de llogar una colla, no?
Clar.
I això tots els que han portat al cinema, sigui del Casal, sigui del Cí, ho saben. Saben sobradament que és d'aquesta manera i encara suposo que ho deu fer, no? Bueno, llavors, per tot i així, no era per competir, era simplement doncs, començant per donar amb l'idea de fer un cine doncs, potser més moral o no tan diguem-ne, fora de to des del punt de vista de molta gent que els agradava doncs, un altre tipus de cine. Després, al final, potser quasi que venia a ser el mateix, no? Però, i a més teníem també l'avantatge que els del Col·legi de la Mercè cada diumenge ens venien. I esclar, venien 30 o 40, sobretot al començament que havíem cine. Després no tenien ja tants interns i també al cine ja feien coses de més volada. I, bueno. Es van alternant el teatre i el cinema i de vegades algun acte esporàdic d'alguna vetllada, d'algun concert. Van fer algun concert. I després, per la Festa Major, també havíem llogat companyies. Sí, van fer venir l'Ulloa, o sigui que Alejandro Ulloa va venir allà, amb la vida sueño. I bé, va hi alguns, el tal Guitart, que feia una obra ell sol, feia les mans de l'Ulloa, em sembla. Bueno, per la Festa Major fèiem un programa bastant dens, que hi havia cinema, hi havia teatre, amb companyies de fora, de vegades una obra que havia donat resultat d'aquí, del grup d'aquí, doncs es feia aleshores, i en quant a la sala de dalt, al començament ells van fer campionats de ping-pong, va ser el primer lloc on hi va haver un ping-pong a Montblanc, allà a dalt a la sala de cafè, hi havia doncs, futbolins, i després hi havia la cosa de les taules per gent gran, hi havia una vida social d'aquest tipus. Després una cosa que era molt pròpia dels grups de l'Acció Catòlica, que cada dia a la setmana hi havia el que se'n deien cercles d'estudis, sí. Que era una mena de conferències de formació i tot això. Però durant uns anys la cosa va anar evolucionant, una època més, una altra menys, però en línia general, o sigui, ara actualment bueno, doncs ja se sap aquest local. A vegades venen altres grups que demanen pel local per fer alguna cosa. Sí, van fent les primeres experiències de cinema club, també hi vam fer l'època que va venir aquí el doctor Sánchez Cid, que era un home molt aficionat en tot això, i recordo doncs, quan ho vam fer allà i fèiem, que no s'havia fet mai, ni sabíem què era i ho vam fer. I bé, i així, després això del cineclub va passar al museu, i al museu encara em penso que hi ha la màquina primera que vam tenir a l'Acció Catòlica que la vam vendre al museu, i després nosaltres no vam comprar una més bona. En general ha anat així, i ara últimament, bé, ja sap.
Sí, i tant. Precisament heu tret el tema del museu, a banda de la vida social
sí.
Que portava
l'Acció
Catòlica, doncs també vau ser president de...
Sí. Mira, això em sembla que devia ser quan vam acabar nosaltres la primera legislatura, que vaig acabar de l'Ajuntament, i ja immediatament me van demanar per si podia substituir, aleshores era el doctor Rull, va ser president, i llavors em va demanar, jo era molt jove, jo em sentia molt jove per ser president del museu. President del museu, jo sóc fundador, soc dels pocs que eren fundadors. Però, esclar, de tots els fundadors era el més jove. Ara sóc el vell, però llavors era el més jove. Hi havia com el doctor Rull o el senyor Antoni Andreu, i bé, tot aquest any han passat, no? Hem quedat pocs. Penso que només que era el senyor Francesc Badia, que hi viu a Andorra, el Quim Masdeu, Joaquim, i jo. Penso que no hi ha ningú més ja com a fundador. Ja. Però bé, una cosa era fundador i vaig participar com a membre de la Junta, no? Però al moment que el doctor Rull ho havia de deixar, aleshores, qui m'ho va proposar va ser precisament el senyor Antoni Andreu. El senyor Antoni Andreu va venir i va dir, mira, Ramon, tu havies de ver, tu ets jove, tu no tens... Era una entitat que estava bastant tillada perquè des del punt de vista de fomentar la cultura catalana i tot l'aire era una mica solapat, però que els volia era, esclar, reactivar i tornar a les normalitats, no?
De la guerra,
i,
sí.
I tu ets jove, no tens antecedents, diguem-ne, de cap tipus polític, i molts d'alguns d'aquests havien estat exiliats i tal, i fos una molt bona cosa que poguessis fer-ho. Home, jo li vaig dir, Francesc, jo soc molt jove, jo no tinc experiència, he viscut això del museu i l'estimo molt, i però això va una mica gran. Tu tranquil, nosaltres som al darrere, tu surt i tal. Però mira, va durar 12 anys.
I què vau fer durant aquests 12 anys?
Durant aquells anys moltes coses. Ara, la feina, allí van fer molta feina, més que el president. Jo també estava bastant ocupat amb tota la cosa de l'impremta, el Borens ja portava ja molt la cosa aquesta. El Llàbaga, Emery Llàbaga va ser un gran puntal del museu, primer secretari, i altres, el Lluís Castellví, tota aquesta gent que han anat passant, doncs, que fomentaven, el Marguer Bonmatí se li va venir més després, no? Però aquests són de l'època que jo allà, i aquests treballaven amb l'arqueologia, amb les excavacions del Pla, amb una quantitat d'activitats tremenda, no? I aleshores... Recordo que era president quan hi va haver el cèlebre golpe del Tejero.
L'any 81.
Sí, el 81. I l'endemà, jo me'n vaig entrar perquè l'endemà va venir un del jutjat de Valls, que no es perteneixia a Valls, a embargar el museu perquè no havíem pagat, no havia pogut pagar la llum, no sé quantes coses, havien tirat el jutjat i i jo sabia que això estava pendent i va venir, però aquest senyor va venir simplement per fer una llista de l'embarc, no? I doncs va venir, recordo que va venir tot espantat aquest senyor allà, això, jo, és que aquesta nit hi ha un cop d'estat, no sé què passarà, això és l'endemà, o sigui, i bueno, me'n recordo que ha dit, mira, doncs embargueu coses que no van embargar els bancs que hi havia a la sala d'actes i embargar només escrits, després sí. La màquina de cine, coses així, no? Recordo unes quantes coses d'aquestes. Després d'això es va solucionar, però bueno, el tràmit, diguem-ne, judicial, final, havia de fer, no?
Sí, sí.
Però és una de les coses que recordo. Després, doncs, mentre jo hi va ser, es va formar el centre d'estudis.
Sí.
I jo recordo el primer acte que hi va haver, i no va venir el pare del Cisent, i vingués Maria Poblet, hi havia el Sant Estrever, després, bueno, hi van fer venir molta gent, i aleshores es va formar dins del museu, però esclar, estava, com encara està incardinat amb el museu, en aquells moments ja ho era. Senti va venir dues vegades, va venir el governador de Tarragona, dues vegades,
sí.
No el mateix, perquè llavors el Gomis doncs, ja estava molt ben relacionat i tenia molt d'interès per coses de subvencions, en fi, que coneguessin també el museu. I després ja cap al final, l'última visita que encara jo... Simplement va ser el Tarradellas, el president Tarradellas, que va voler venir aquí, i tenien molta relació amb el senyor Antoni Andreu.
Clar.
I va venir, el vam acompanyar, hi ha unes fotografies on el Tarradellas firma el llibre d'honor i tot això. I a cap al final, doncs llavors ja hi va haver canvi de junta, i llavors van entrar uns altres, però...
Ja.
Sí, però recordo que sí que quan vaig sortir de l'Ajuntament de la primera legislatura i em van proposar això, recordo que vam comentar amb el Gomis un dia, i encara el Gomis va dir, home, sí, dic, home, és que ara jo voldria reposar una mica, i ara em diuen, tira, tu has de fer, bueno, allò que passa, no? Tots ganes de fer coses per Montblanc, i diuen, mira, I va ser així. I després, quan això es va acabar, llavors, al cap d'un poc temps, va venir això del... Bueno, ja érem el 90, ja vam dimitir, el 88, me sembla que era, 87, ja vam començar a preparar la legislatura, aquesta última dels independents.
Molt bé, si us sembla, deixem aquest últim bloc polític pel final, pel tercer bloc, i passem al tall musical que heu triat. El segon tall musical és una cançó del Lluís Llach, molt d'aquelles èpoques de finals dels anys 70. Si la voleu presentar, si voleu dir el motiu, o simplement
és perquè... No, aquestes cançons a mi em van impactar molt, sí. Perquè esclar, veies com quan va venir el Llach aquí a Montblanc, el Raimon, el Col·legi de la Mercè, encara hi havia en certa manera una persecució, una por, com si cantar fos un... Bueno, esclar, cantar no, però que deien sí, no? Que deia sobrepadament, i això va ser la gran gràcia de la cançó que es van dir, a través de la cançó es van poder dir moltes coses que no es podien dir d'altra manera.
I
és clar, aquella època i les cançons són els que em recorden molt.
Pues molt bé, endavant amb l'Estaca. Entrem en el tercer bloc, el que pensa el nostre convidat. Precisament havíem comentat fa un moment doncs això, doncs que ha estat dues etapes als ajuntaments montblanquins, una durant el franquisme i l'altra ja en plena democràcia als anys 87-91. Si us sembla, comencem per la primera etapa, durant el final del franquisme. Com va anar això? Perquè no, les eleccions eren diferents que les d'ara.
A mi no havia passat ni pel cap de ser d'ajuntament, però... recordo que va venir el Jaume Bordell, que aleshores era alcalde, i em va proposar per a l'Ajuntament. A mi em va venir molt de nou, no, francament, no havia pensat, no. Tenia com has vist aquestes activitats de tipus social o de baix. Home, jo, si vols acceptar, dic, i en quines condicions? Bueno, condicions, diguem-ne, diu, és que això eren unes eleccions, les primeres eleccions que es feien, semidemocràtiques, i es fa per terns. O sigui, hi ha un tern familiar, tu hauries d'entrar amb un tern familiar, que eren tres persones que es presentaven amb el tern familiar, un altre que era el tern sindical, i em sembla que l'altre era el tern agrícola. Em sembla, no recordo bé, ben bé. Si algú ho sapigués, m'ho podria corregir, però més o menys així. I recordo que a mi em va dir, entraries tu pel tern familiar. Bueno, doncs, d'acord. I va anar d'aquesta manera, i aleshores me'n recordo que hi havia les eleccions, i va dir, bueno, per això, diu, això tranquil, perquè això és un formulari, és un formulisme que es fa, però diu, segur que sortiràs. Dic, però jo no he d'anar a fer cap campanya ni res, jo doncs ho faig per fer un servei al poble i l'esperit meu és aquest. No, tranquil, tranquil, perquè això es fa així, però bueno, d'acord, una cosa que no ho entenia massa, però és igual, doncs ho faig d'aquesta manera. I encara em recordo que la nit que era de les eleccions, la primera persona que vaig trobar quan ja al final anava cap al col·legi electoral per saber una mica el resultat, van dir, ens trobarem allà dalt, que va així. Les primeres persones que vaig trobar va ser l'Andreu Mallaio, que em va dir, diu, noi, heu sortit, diu, felicito, heu sortit, però vull dir que tant ell com jo, com tots, sabíem que allò sortiria, però bueno, és igual, no?
Diu, sí, sí, sortit, estava ja tot amanyat.
I aleshores, doncs, vam entrar a l'Ajuntament i en aquells moments aquest, el Jaume Bordell, va dimitir. Era al final de la seva legislatura, potser no era al final, però de fet dimitia, sortia de l'Ajuntament. I aleshores, esclar, a l'Ajuntament nou entrant, que vam entrar nosaltres, no hi havia alcalde. I aleshores recordo que ens van proposar a Tarragona mateix, perquè encara hi havia les forces del moviment, podríem dir, i van dir, bé, nosaltres no nomenarem ningú.
Treu-lo vosaltres.
Fins aleshores s'havia fet molt dit, no anem, sou vosaltres, escolliu de tots vosaltres aquell que... Bueno, aleshores més o menys ja havíem parlat de que semblava que la cosa anava per aquí i tots havíem posat els ulls amb el Josep Gomis, no?
Que deia ser molt jove.
Era molt jove, era el més jove d'ells, ens semblava que era el més preparat, és un xicot que semblava que volia tirar cap a la política i que realment ho ha demostrat, doncs, que ha estat un bon polític i un bon alcalde per Montblanc. Bé, i aleshores vam dir, doncs, bueno, nosaltres votem. Vam fer votacions i va sortir ell. I a partir d'aquell moment vam fer, doncs, una mena d'ajuntament, potser ser una mica ja diferent del que llavors hi havia hagut fins ara, dins del règim aquell, però ja amb unes connotacions diferents. A més, era una època ja que s'havien afluixat moltes pressions i també valia la pena ja, de cara a poder fer coses pel poble, aventurar-te una mica sense massa risc, diguem-ne, no?
Quines accions vau poder fer?
Recordo que una de les coses que ja hi havia, Montblanc, quan es va acabar la guerra, van treure tots els cartells dels carrers, tots.
Les plaques.
I ningú sabia on eren. I Montblanc estava sense titulacions. L'únic que van fer els nous, que ho van fer els ajuntaments anteriors, van posar General Sanjurjo i Avenida del Generalísimo, Plaza Mayor, Plaza del Generalísimo, i després doncs, hi havia General Mola i el que és la muralla de Santa Tecla. Bueno, aquests van perdurar doncs, temps, molt temps fins a l'acabat. Aquests nosaltres no ens hi podíem posar, s'havien posat els instruments anteriors dins d'aquest règim, no, però la gent es queixava i deia, no, és que Montblanc és un fatic, sobretot no saps els carrers, et diuen quin carrer és, els grans saben, sí, aquest és aquest carrer, però com que també havien sofert molts canvis degut, perquè la plaça Major també havia estat plaça Plat de la Riba i plaça Genquim, clar, havien canviat. I aleshores l'únic que havia quedat era sempre el carrer Major, que això no hauria canviat mai, ni carrer Major ni plaça Major no hauria canviat mai, i els noms històrics dels mocs haurien de canviar mai. L'única cosa que hi havia era un carrer, i aquí ve una mica l'anècdota que explico, hi havia un carrer que deia General Sanjurjo, que és el carrer actual Vilanova del Mercadal, aquest carrer que va des del bar Isame i l'altre bar que al costat, que va per amunt fins a la capella de Sant Isidre, que després ja empalma amb el de Farà Magí Català. Aquest carrer, i la història és la següent, durant l'època de la dictadura del Primo de Rivera, mossèn Pau, el meu oncle, va ser un home que es van comprometre molt amb uns quants homes de la Lliga contra la dictadura, de forma que a casa s'havien imprès uns fullets subversius contra la dictadura amb un peu d'impremta de París, rua tal París, perquè no es trobés mai. I s'imprimien a la nit d'amagat i tal. I inclús el meu oncle es va haver d'exiliar a Barcelona una setmana o així, perquè hi havia aquí un comandant del Torres, ens van dir la Guàrdia Civil, que li tenia jurada, però que públicament ho va dir, que el volia arrestar i... Bueno. I, esclar, hi havia tot aquesta cosa i per fer, podríem dir, la punyeta, doncs, amb ell que vivia en aquell carrer, van treure el carrer de Vilanova del Mercadal amb la dictadura del Primo de Rivera i van posar General Sanjurjo. Aquesta és la història. Esclar, aquest carrer es va, no sé si durant la guerra el van treure.
Segur.
I van tornar a posar el Vilanova del Mercadal, però el cas és que sí que és dels primers que es va tornar a posar. quan van posar el General Moll i tot això, van posar General Sanjur en aquest carrer. I quan va passar això, que la gent estava llavors amb l'Ajuntament i amb el Gomis i la colla, i un dia el pare del que era el capatàs de l'Ajuntament, el Roca,
sí,
va dir: ja sé on són les plaques, són a la presó. Com la presó? Sí, llavors la presó era com un magatzem dels
llibres. Sí, és on està el fiat.
Llavors ho va dir el Gomis i tots van parlar, i anem-ho a veure. I vam anar a veure, i realment hi havia unes piles així, que les havien tret, doncs aleshores al acabar la guerra, el primer ajuntament que hi va haver, doncs ho van treure tot, perquè tot era en català. Per cert que algunes eren amb faltes ortogràfiques.
Sí, la plaça Santa Anna és bastant evident.
Eren d'una època en què doncs, la forma Fabre era molt fresca encara, no? Bueno, aleshores vam dir, bueno, què fem? Perquè prèviament, quan hi havia aquestes protestes, els gent deien, bueno, havíem fet pressupost, valia un dineral fer plaques noves, perquè això és mal i fer-les ben fetes valia un dineral. Dèiem, no, no podem fer-ho, això, no tinguem diners, com ho hem de fer? I després, si les fem noves, haurem de posar tots els noms en castellà. I vam dir, bueno, doncs deixem-ho córrer. Però, esclar, la gent veiem que era una anormalitat que l'havíem de solucionar. I quan va sortir això, vam dir que hi ha la gran ocasió. Nosaltres posarem les velles, les que ja hi havia, després si han de canviar les canviarem, però de moment donarem titulació als carrers, però ja. I així va ser com es va fer.
I no va haver, no es van queixar des de Tarragona?
No, sí, des de Tarragona es van queixar. I aleshores va arribar, que llavors això que ho portava era Informació i Turisme, i va venir el delegat d'Informació i Turisme, un senyor mallorquí, i bueno, ja hi tenia relació, perquè el Gomis ja es movia molt per Tarragona i pels ambients aquests. I recordo que va venir, i llavors li va dir, no, aquí nosaltres hem posat els vells, però perquè doncs, no tenim mitjans i tal. Diu, miri, és igual català que castellà. Diu, va, vingui. I me'n recordo que vam anar allà a la plaça, i va, miri, veu, anem al Sant Corpo. Nosaltres no tenim cap.
Clar.
I allò va ser un, bueno, aquell va quedar una mica així, que diu, no, nosaltres no hem tocat res del que hi ha, el General Moll i tot això, sí, veu? Sí. Ara, aquests la gent ens diuen, doncs, bueno, posem aquests, i si quan ens hagin de fer, i, bueno, i passa dia, que dia passa any empeny, i aquesta va ser la història de tornar a posar. I esclar, alguns llavors deien, oh, a dalt diu plaça de Santa Maria amb doble S, que allò està equivocat. I llavors, però volia més.
Encara hi és.
Sí, volia més tenir-los d'aquesta manera que no tenir-los de cap manera.
I tant.
I ara que parlo de carrers, hi ha un cas que em sap greu i el vull.
Sí, digueu.
El carrer Ribé és Ribé, amb alta, que equival a carrer de Ribera, del riu Regina. Colla Ribera, perquè la paraula river no vol dir res en català.
En B baixa. És que hi ha un cartell, sí, hi ha una placa en B alta i una altra en B baixa.
I inclús la sabateria que s'hi ha posat, sí, i hem posat river, perquè va mirar el cartell. I
clar,
no està equivocat.
Està malament, sí.
I allò l'Ajuntament no hauria de permetre, haurien de canviar, perquè és un nom històric, sí, dels més antics, que forma part, ja dic, del carrer que donava Ribera al riu, riu, sí, Regina, que aleshores era riu, i el call dels jueus, i ara no sé d'on ha sortit aquest river.
Pues, i ara constància de casa en Bealta.
Algú que ha posat una establiment allí ha anat a l'Ajuntament, sí, i ha demanat, sí, que li havien dit, oh, no ho sabem, és que river en català no vol dir res, no existeix aquesta paraula, no vol dir res. Ribera, tot això sí, i això s'hauria de corregir.
Molt bé, queda constància de que realment la preocupació per la cultura i la llengua catalana continua ben viva en el nostre cas. Només ja pràcticament per acabar, perquè tenim la dictadura, l'única dictadura que queda aquí és la dictadura del temps. Només és preguntar-vos una darrera pregunta. Creieu que Catalunya hauria de tenir un estat propi?
Ai, tant, sí.
Sí? Vosaltres heu viscut tots els catalanismes, tot el...
Sí, home, com a estat no, però abans de la guerra també teníem la... Des de la proclamació de la república tenia una altra cosa, desgraciadament la cosa va anar com va anar,
sí, sí,
però jo em penso que ara mai havia estat tan bé com ara, sí. Jo sóc molt optimista amb això. Sóc gran i m'agradaria poder viure.
Doncs ens haurem de donar manya.
No sé, però bueno, ja estaria content doncs, que d'aquí uns quants anys, encara que no siguem en aquest món, doncs Catalunya pugui
i l'altra opció és donar-se,
sí,
manya,
sí, sí,
el
és
tema.
Evident.
Doncs molt bé, si us sembla, doncs, perquè la dictadura aquesta del temps, repeteixo que és inesborrable, és la que hi ha. Em queda una última cançó que heu triat vosaltres, sí, si la voleu comentar. És una cançó molt blanquina, això ja ho podem avisar,
sí,
als nostres oients.
Sí, home, són d'aquelles cançons que els montblanquins ens arriben a l'ànima, no? L'himne de la Mare de la Serra, doncs, sí. De petitets, i bé, i ara doncs, és molt viu, i quan es canta la gent el canta amb molta fe i molta confiança en la Mare de Déu, per tant, crec que és una bona manera de cluenda d'aquest petit de conversa que hem tingut.
Que ha quedat curta, que ja m'ho pensava. Sí. Ha faltat temps. A vosaltres per venir. Doncs si de cas, doncs deixem la corona d'estels, de Bonastre, l'himne Mare de Déu de la Serra.
Qui és, què fa i què pensa?
Un programa de la Veu Jove de la Conca per Ràdio Montblanc. Presentador, Joan Caselles. Producció, Joana Peñaranda. Tècnics de so, Ramon Maria Huguet i Santi Porta.